Al matí, a Ràdio Estel.
7 minuts que passen de les 11 del matí. Comencem nova hora aquí al matí a Ràdio Estel i ho fem parlant d'una història de superació. Fa 10 anys, el Joan Lascorz, pilot de Superbikes, patia un greu accident durant uns entrenaments. Com a conseqüència, doncs, es va quedar tetraplègic. Fanàtic del motor i amb una força de voluntat indestructible, 10 anys després de l'accident, ha fet realitat el somni de molts pilots, participar al Dakar, que es tracta del ral·li més dur del món, convertint-se en la primera persona tetraplègica a disputar-lo. Joan Lascorz, pilot de Side by Side, que ara li preguntarem aquesta categoria, al ral·li del Dakar. Bon dia, Joan.
Hola, molt bon dia a tothom.
Joan, què és això? A veure, perquè explica'ns. He llegit que et diuen Jumbo, també, eh?
Sí, bueno, Jumbo em deien quan corria en moto al campionat del món.
Sí?
I bueno, ja es va quedar allà i encara m'ho diuen.
I per què? Per què et deien Jumbo? Ho podem deduir, eh? Ho podem deduir, Joan.
Pues la veritat és que això m'ho va posar el jefe de l'equip i tal, que a ell li agradava i bueno, volia agafar un nom que fos una mica reconegut quan van anar al Mundial.
Sí.
I ja tothom em deia aquell nom.
O sigui, per tant, en el món del motociclisme, Joan, tothom et diu Jumbo, no? Tothom et coneix així.
Sí, Joan, Jumbo, sí, Lascorz.
Lascorz, molt bé. Escolta, tu com estàs?
Mira, pues ara m'ho fa que sortia del metge per mirar les possibles lesions que han quedat allà per recuperar del Dakar.
Sí.
I tinc que fer una ressonància perquè tinc una mica l'espatlla esquerra tocada de conduir tantes hores amb un sol braç. I bueno, intentar recuperar lo abans possible per començar a entrenar.
Clar, Joan, explica'ns una mica, perquè fa poc més d'un mes que vas acabar el Dakar, ara ho dèiem, no? El ral·li més dur del món. Què et ve al cap, no?, quan penses en aquells 15 dies intensos a motor?
Bueno, la veritat és que no sabia on em ficava, perquè no havia fet una cursa tan llarga mai a la meva vida, i vaig arribar allà sense poder entrenar en tot l'any. I clar, no sabia ben bé on anava. Una mica l'experiència dels altres pilots, el que em deien, però sí, només estar allà i aconseguir el pressupost per anar al Dakar ja era un somni, però més a arribar i poder acabar-ho i dels 10 primers, pues, contentíssim.
Clar, perquè explica'ns també, Joan, Jumbo, com és arribar al Dakar? O sigui, costa, no?, arribar a competir al Dakar?
Moltíssim. El més dur del Dakar és la preparació d'un any abans o fins i tot dos. Preparació per aconseguir el pressupost per tenir el cotxe i tot el necessari per l'assistència per arribar allà i poder córrer. Són constructes molt grans que costa fer el Dakar.
Sí, sí. Com vas començar tu al món del motociclisme? Explica'ns una mica.
Pues el meu pare tenia un bar musical aquí a Cornellà, que es deia La Crono,
sí.
I tenia un circuit de pocket bike, de minimotos, i jo als 8 anys vaig començar ja a entrenar i vaig córrer el campionat de Catalunya el 95 i vaig guanyar el campionat de Catalunya aquest any, el 95, i bueno, i mica en mica vaig començar a fer categories més grans, vaig córrer la Copa Movistar amb l'Stoner, a Pedrosa i tota aquesta gent, pilots coneguts.
Sí.
I després ja em vaig retirar perquè ja no havia més diners a la família per córrer i em vaig apuntar a un campionat de supermotor per córrer per afició, que és a circuit de kartings, que no és molt costós, i ja com a afició, no per intentar arribar a ser pilot professional. I allà vaig conèixer el Guim Roda, que vaig guanyar aquesta categoria i em va oferir de córrer el campionat d'Espanya amb ell.
Sí.
I mica en mica van pujar i d'allà vam arribar al Mundial.
Uau, quina bueno, passada.
I ara aquest equip és el que portava 5 anys guanyar en Kawasaki amb Jonathan Rea.
Uh-huh. Si ens centrem en el Dakar, Joan, tu comptaves amb el Miguel Puertas, no?, de copilot. Clar, fins a quin punt és important la sintonia, no?, que es pot tenir amb el copilot en un ral·li tan dur com el Dakar?
Jo crec que de les coses més importants, que és un 50%, perquè al final el copilot, i més en el meu cas, que jo no, si trenco alguna peça del cotxe, jo no puc parar a reparar una roda, una corretja o qualsevol averia, ho té que fer tot el copilot. I anar ben preparat, però la veritat és que vaig conèixer el Miguel un mes i mig abans d'anar al Dakar, perquè no va arribar ben preparats perquè no hi havia pressupost. I bueno, el vaig conèixer, de primeres ja em portava molt bé amb ell i vam fer un parell d'entrenos aquí per Monegros. I bueno, ell portava ja molt preparat del Dakar que ja havia fet abans. I va fer 11 Dakars, va acabar 9, i aquest ha sigut el DC Dakar que ha acabat amb mi. I ell és teniente coronel de les Forces Aèries, que portava cartes.
Sí.
I clar, és un tio molt tranquil, però quan té que fotre canya, ho fot.
Molt bé.
I la veritat és que ell, tot el tema navegació i tot això, té
ho
molt
domina,
control.
No?
Sí, ho domina molt.
Clar, perquè estàvem dient a la presentació de Joan Lascorz, que és el pilot de Side by Side. Explica'ns una mica, primer. Pilot de Side by Side, a què consisteix? Per tots aquells que no ho sapiguem.
Side by Side és un buggy lleuger que... aquí li diem buggy, però la categoria és Side by Side.
Val.
És un buggy que ve de... que es ven per carrer, però a les mateixes mides, però preparat per córrer. I, bueno, és una... hi ha categoria T3 i T4. Jo estava a la T4, que era uns 50 pilots. I són vehicles basats de sèrie, però ja preparats. Són vehicles lleugers, que no pesen tant com un cotxe, però que es porten més o menys igual, el que no porten vidre.
Clar, i estan com a l'aire lliure, no, diguéssim? O sigui, tens cel descobert, no, Joan?
Tot el que és vidre.
Val.
El sostre ho tenim.
Uh-huh. Escolta, guitarra, digues.
Sí, i bueno, la climatologia, per exemple, els primers dies al Dakar estàvem a 5, 4, 0 graus a la nit, i clar, dintre del cotxe fa molt de fred, i més en marxa. I és una de les coses que portava pitjor jo.
Clar, perquè ara et volia preguntar, no? El Dakar, dèiem això, no?, que és una de les curses més dures del món, per no dir que és la més dura. No sé, això també ens ho podràs dir tu, Joan? És la més dura del món?
La que està reconeguda per la més dura del món, sí, del món del motor.
Clar. Com ha estat l'experiència, no? Perquè m'agradaria preguntar-te que ens expliquessis, millor dit, tot el que no es veu, no?, del Dakar. Com és el vostre dia a dia?
Pues lo difícil meu era, per exemple, viure el bivac, perquè és tot sorra, anar en la cadira de rodes, dormia dintre d'una tenda de campanya perquè no van aconseguir el pressupost per portar un motorhome com portant els pilots de davant. I llavors aquí ja es complica el tema de descansar cada dia, fa fred dintre de la tenda de la campanya. I després, el dia a dia, són molt d'hores al dintre del cotxe. Perquè sortien a primera hora del matí, jo no arribava fins la nit, i, clar, sense menjar res tot el dia.
No. Són moltíssims. Clar, és que jo ara m'estic fent la idea, i déu-n'hi-do, perquè són 15 dies, no?, de cursa, Joan?
15 dies que no es para i clar, el cansanci es va acumulant dintre del cotxe. Quan creus, bueno, aquesta nit arribaré, dormiré, tinc més hores i demà estaré millor, i no és així. El dia següent, cada cop estàs més cansat, es va acumulant el cansanci, i cada dia es fa més dur.
I escolta, i què fas per desconnectar quan tornes d'una prova com el Dakar, quan es tornes a casa, Joan?
Pues la veritat és que estava una mica desubicat, que quan vaig arribar, va aterrar l'avió... i vaig tornar en cotxe a casa i no sabia ja ni per on anava. I més, que jo vaig tornar bastant fotut de lo que és tema salut. Uh-huh. Vaig agafar una infecció d'orina i a mig Dakar i hi havia dies que estava quasi 41 graus de febre.
Déu-n'hi-do. Clar, bueno, de fet, mira, fa uns dies aquí en aquest programa vam parlar amb la Laia Sainz, també, i ens deia que, vella, de fet, ella per preparar-se per anar al Dakar, o sigui, es va cuidar moltíssim, sobretot per evitar la Covid, i un cop ha estat allà al Dakar, a la torrada va enganxar el Covid. Com ho has viscut tu, això, en plena pandèmia?
Bueno, he vist que hi havia molta gent que agafava el Covid allà al Dakar, i després molta gent també, com l'Albert Llobera, que una vegada va tornar ho va agafar també. Uh-huh. Però que tenies que anar molt de cura de allí a mig de la cursa no pude agafar-ho.
Joan, la veritat a més que és impressionant el camí de superació fins al Dakar. Il·lustra també el documental Una carrera inaccessible, que es va estrenar el 23 de desembre a Movistar Plus. Com va ser gravar aquest documental?
Bueno, va ser tot molt ràpid, perquè teníem una setmana només per gravar-ho. I la veritat és que l'Àlvaro, de juny i media, ho va fer molt bé. Ho va preparar i en pocs dies ho van aconseguir. I, bueno, és un documental que és una autobiografia de la meva vida i de quan vaig començar el món del motor, a les motos, com l'accident que vaig patir al circuit d'Imola, a Itàlia. Mm-hmm. I va ser el tema recuperació i després ara van rodar el segon documental que sortirà aquest any i seguirà la segona part que va ser córrer al Dakar.
Digues, Joan.
I bueno, jo crec que estarà molt bé perquè al final es va documentar tota la duresa que va ser el Dakar per mi.
Clar, perquè com et sents tu quan prens consciència de fins a quin punt, no, et pot canviar la vida després d'aquest accident al circuit d'Imola, a Itàlia, Jumbo? Com et sents?
Bueno, un dia estàs bé i en pocs segons canvia tota la vida i quan jo vaig entrar, em van operar, vaig estar en coma i una vegada vaig despertar, pues, clar, et dones una mica compte. Al principi no, però al pas dels dies que la vida t'ha canviat per complet.
Totalment.
I bueno, els metges van dir que ja no volveria a competir.
Sí.
Que sí que podria estar vinculat al món del motor, però a un altre que no sigués pilot, perquè jo al final no puc moure les mans. I clar, intentar pilotar sense poder agafar un volant, difícilment.
Totalment, però tu ara ens explicaves que condueixes amb una mà, no? Amb una sola mà.
El volant ho porto amb una mà, a la mà esquerra, i el gas i el freno a la mà dreta. Però clar, jo no puc agafar-ho perquè no puc moure els dits.
Digues.
Una mica especial que ha fet per mi Guido Simplex, que estan aquí a Barcelona, i la veritat és que funciona molt bé i puc ser competitiu.
Clar, i tot i així, clar, tu et deien, bé, potser no podràs tornar a competir, sí que podràs estar doncs, al voltant del món del Dakar, al món del motor, però tot i així Exacte. Ho has aconseguit, Joan.
Bueno, jo no m'ho vaig creure molt, però bueno, amb el pas dels anys, una mica investigant, treballant i sobretot donar les gràcies a tota la gent que hi ha hagut darrere d'aquest projecte i de tots aquests anys, perquè sense tota aquesta gent, amics, familiars, sponsors que m'han ajudat, no hagués pogut fer. I sobretot agrair-los, saps? Perquè han sigut la part important perquè un pilot tetraplègic pugui arribar al Dakar. I sobretot també a la gent, perquè vam obrir un Verkami,
sí.
Per fer el Dakar i 250 persones van col·laborar perquè jo pogués córrer al Dakar.
Bé, expliquem-ho bé això, Joan, perquè demanàveu 15.000 euros i em vau acabar sumant més de 30.000. Clar, això també deu ser molt emocionant, no? Rebre tot aquest suport, no?
La veritat és que sí, perquè als moments durs jo portava tot el sostre del buggy,
sí.
Tots els noms de tota la gent que va col·laborar. I clar, els moments durs que jo ja no podia més, anava pensant en tota aquesta gent que m'ajudava i tirava endavant fos com fos.
Clar, també, avui també volem destacar que participar en un ral·li com el Dakar, Joan, és el resultat de la feina també en equip, no? I tu, de fet, has començat l'entrevista destacant la feina d'un gran equip que tens al darrere. De què et rodeixes tu personalment, no?, per assolir tants reptes?
Pues sobretot, mira, la meva parella que la tinc aquí al costat.
Salutació. Com es diu la teva parella?
Zoraida.
Zoraida, felicitats, per tenir una gran parella com és el Joan.
Pues ha sigut el punt important perquè ella m'ajuda en tot, des del meu entrenament, dia a dia, durant tots aquests anys que portem 7 anys junts, i sense ella no hagués pogut continuar córrer curses. I després tinc un gran equip darrere, que tinc el Guim, el Biel, el Ramon, el Bugui Master Team, que som gent que porta moltíssims anys amb mi, ajudant-me, i és que la veritat, si jo sol no hagués pogut fer res. I vaig arribar al Dakar gràcies a ells.
Escolta, i tu dius que les carreres et donen vida. Què significa per tu el món del motor, Joan?
Pues jo porto de ben petit ja córrer en moto i, clar, jo sempre he treballat la filosofia d'intentar millorar i aprendre del que m'agrada. I, clar, quan jo vaig tenir l'accident, pues, la meva professió, que era córrer en moto, pues, va quedar una mica estancada. I intentar aprendre per tornar i el que és el Dakar i aprendre un altre cop de la competició és com aprendre una professió nova. I jo estic contentíssim de poder tornar a córrer.
Totalment. De fet, has corregut el Dakar, que per molts és el somni de tota una vida, no? Molts diuen això, que no és important el Dakar quedar amb una puntuació, sinó el més important és acabar el Dakar, no?
Sí, al final era el repte a aconseguir, perquè no sabien si podien fer-ho, perquè mai havia fet una cosa de tants dies, perquè al final jo havia fet campionat d'Espanya, però són curses de 2-3 dies, no 15 dies amunt d'un cotxe, i tanta.
Escolta, tu ets molt jove, que només tens 35 anys, Jumbo. Quins reptes tens ara per endavant? Plans de futur?
No sé, m'estic plantejant moltes coses.
Sí? Em vols compartir alguna o què?
Pues, la veritat és que això del Dakar m'ha enganxat bastant, perquè sí que era el repte intentar acabar, però acabar dintre dels 10 primers. Jo crec que millorant les coses que he aprenut aquest any i intentar canviar-les i ja anar preparat, jo crec que podria anar a intentar quedar dintre dels 3 primers. Però, clar, aconseguir un repte un altre cop, d'intentar aconseguir aquest pressupost, és molt difícil. Però, bueno, si ja m'ho he aconseguit un cop, per què no un altre
cop?
Home,
totalment. I amb tot el que has fet, Joan, jo crec que tens llarg recorregut, eh?
Intentarem aconseguir-ho, però no sé... Ja, és un repte molt difícil. Però jo no em rendeixo i sempre continuaré lluitant.
Perquè per tu, i ja per acabar, Joan, quin ha estat el més dur, no?, i el més impactant d'haver participat en aquest Dakar?
Al final, jo crec que el tema conducció, sí que hi havia molts pilots que anaven molt preparats, que anaven molt ràpid, que és un dels temes que hi ha que millorar, però sí que els cotxes oficials anaven cotxes una mica més ràpid i és el que tindrien que millorar. I la preparació, el saber navegar al desert, a les dunes, els últims dies ja anava molt més suelto, però sí que és veritat que vaig anar sense rodar massa i sense saber què era la sorra del desert abans.
Yeah.
I el que tindria que entrenar.
I escolta, a quina velocitat anàveu?
Pues nosaltres estem limitats a 130 per hora. No podem passar d'allà i si passem es penalitzen.
Ja. Yeah. Bé, Joan, ha estat de debò tot un plaer que has passat per aquí, pel matí a Ràdio Estel, a conèixer-te, a escoltar doncs, la teva experiència, el Dakar, recordem, la primera persona tetraplègica a disputar el Dakar, que és un dels ral·lis més durs del món. T'enviem molta força, salutacions de la Zoraida també, i endavant, moltíssimes gràcies i molta sort en tots els teus projectes que ja tens al cap i que ens dius que d'aquí no res doncs, començaràs a fer. Que vagi molt bé, Joan, Jumbo.
Moltíssimas gracias y buen día a todos.